Doncs mira, avui, amb 22 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, és el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. És el 14 de setembre i se celebra doncs, per sensibilitzar i conscienciar a la població sobre d'aquesta malaltia que arriba a nivell afectiu, social i laboral. És una patologia que afecta a la pell i que no és contagiosa. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? A la meitat de la setmana, sense voler dimecres, pràcticament a la meitat del mes, 14 de setembre, hores d'ara, com et deia, 22 graus a la ciutat de Lleida. Ha hagut tempesta que ha creuat Lleida aquesta matinada, que ha deixat uns litres de pluja que són doncs molt benvinguts, però que encara no són suficients, que ens dem una mica més. Ara buscarem aquesta previsió meteorològica, però el que sí que s'ha notat és una davallada ja de la temperatura de bon matí. No fa fred, però de moment no sembla que arribem a aquestes calorades dels darrers dies. Tot seguit marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. També buscarem la darrera hora informativa i l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García. Ja saps que ara els dimecres, camí cap a la una, parlem de llibres. Ho fem amb l'Anabel Ramos des del Allibrera't. A partir de la una, parlem de noves tecnologies. Info, COPE, Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. I a dos quarts de dues, amb veu de dona, a la nostra tertúlia, on parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Marxem ara tot seguit cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, amb el Moisès Camunyes. Avui, Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que ja remetin les precipitacions durant aquesta segona meitat del dia, amb els cels que tendiran a quedar poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures, avui són lleugerament més altes, amb unes màximes que arribaran als 31 graus a Lleida capital, als 30 a Tàrrega i a Balaguer, la màxima serà de 26 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà el vent de les components sud i est. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem a Lleida un dia de temps més estable amb cels poc ennuvolats, tot i que a la tarda creixeran núvols d'evolució diurna que podran deixar ruixats i tempestes, sense descartar que aquests ruixats puguin ser localment forts, amb acumulacions que podrien superar els 15 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Si parlem de les temperatures, demà les màximes no canviaran gaire, amb màximes de 30 graus a Lleida capital, a Tàrrega i també a Balaguer. La màxima serà de 26 a la Seu d'Urgell i de 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos perquè els bombers de la Generalitat han rescatat ahir a la tarda una parella d'excursionistes amb hipotèrmia a l'Estany Tort, en terme municipal de la Torre de Capdella, a la Vall Fosca. A un quart de sis de la tarda, el responsable del refugi de la Colomina ha alertat de la presència de les dues persones i dos helicòpters dels bombers amb efectius del grup d'actuacions especials i una metgessa especialitzada en rescats s'hi han adreçat. La pluja i la boira, però, impedien arribar fins a l'indret, per la qual cosa el personal d'emergències ha agafat el telefèric fins al refugi i d'allà ha caminat tres quarts d'hora fins a on estava la parella. Un dels pilots, però, ha aprofitat una treva de la pluja per arribar fins a l'indret i traslladar els dos ferits. I parlem ara de Lleida, de successos encara. La Guàrdia Urbana va detenir ahir un jove de 20 anys que va assaltar dues vegades una parella al carrer Sant Martí. Els fets van tenir lloc a un quart d'una de la matinada, quan una patrulla va ser alertada per una baralla. A l'arribar al lloc, els agents van veure tres persones discutint i la parella va explicar que estaven asseguts en un banc quan se'ls va tensar dos individus de forma intimidatòria. Van afegir que un d'ells els va demanar una cigarreta i al dir-los que no tenien, li van estirar amb força la bossa que portava la dona. Finalment, els dos individus se'n van anar del lloc al ser increpats per dos ciutadans que passaven per allà i els van recriminar la seva conducta. Minuts més tard, un dels individus va tornar al lloc i va tornar a estirar la bossa a la dona, així com la cadena que portava al coll. Mentre el jove i la parella de la dona forcejaven, va aparèixer una patrulla de la Guàrdia Urbana i va procedir a l'arrest de l'assaltant de 20 anys acusat d'un delicte de robatori amb violència. És a dir, ara ja hem passat del detingut amb 40, 50, 60, 80 antecedents pel mateix, el detingut que fa el mateix dos vegades amb minuts de diferència a la mateixa persona. Tenim de tot a Lleida, darrerament. Tenim de tot. També els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida una dona de 30 anys com a presumpta autora d'un robatori amb força en unes oficines. Segons ha explicat la policia, els fets han passat a 8:15 del matí, quan un avís ha alertat que s'havia produït un robatori al carrer Sant Martí. Immediatament s'ha adreçat al lloc una patrulla dels Mossos que ha constatat que havien accedit a l'interior de l'oficina forçant una finestra i que s'havien emportat un ordinador portàtil. Les dades aportades pels testimonis han permès, amb la descripció de l'autora, han permès poc després a la patrulla localitzar-la al carrer Sant Andreu, una dona que coincidia amb aquesta descripció com a presumpta autora i que portava sobre una bossa amb un ordinador, fet que ha motivat la seva detenció. Canviem de tema. Campanya de la fruita s'està acabant, la d'aquest 2022. Ja sabeu que va començar extremadament malament amb les glaçades del mes d'abril i que després la resta de tempestes de l'estiu tampoc ha donat treva. Doncs bé, el Departament de Treball de la Generalitat ha tramitat fins al moment un total de 24 expedients de regulació d'ocupació, els ERTOs, de cooperatives i centrals frutícoles de Lleida, greument afectades per aquesta caiguda de la producció després d'aquestes glaçades de l'abril. Ho ha explicat el delegat de la Conselleria a Lleida, Vidal Vidal, que ha dit que afecten un total de 241 treballadors a la província i estan tramitats per força major, sent així similars als que es van posar en marxa durant la pandèmia. Entre altres coses, suposa que els treballadors afectats no consumeixen període de dret a cobrar prestació d'atur, malgrat que durant un període reben les prestacions per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal, dins del pla de mesures articulades pel govern davant de les greus conseqüències de les glaçades del mes d'abril. I t'ho avançàvem ahir com a darrera hora, però ja saps que Alcarràs, la pel·lícula, ha sigut la triada per representar Espanya als Òscar. De fet, encara li falta un tràmit, eh? Pues cada país presenta la seva, i a Hollywood n'han de triar 5. Però vaja, com a representant del país ja hi és. I ahir al municipi d'Alcarràs es va celebrar amb força i amb alegria la tria per part de l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Una de les actrius, la Inet Jounou, explica que justament ahir era el seu aniversari i que estava encantada d'aquest regal.
Avui és el meu aniversari i el regal que m'han fet és la selecció per anar als Oscars a l'Alcarràs.
L'alcalde d'Alcarràs, Jordi Janés, ha anunciat que el municipi pintarà un mural d'agraïment a Simón i el seu equip en un lloc emblemàtic del poble. I abans de parlar de la notícia econòmica del dia, encara t'explicaré que la 11a edició del Festival Interfado oferirà les actuacions d'artistes de Portugal, el Regne Unit i les Illes Balears. El certamen se celebrarà del 20 al 29 d'octubre, programa 3 concerts a Lleida i un altre a la Seu d'Urgell. Durant aquestes properes setmanes parlarem amb la seva directora, amb la Sílvia Blàvia. I una notícia d'àmbit sanitari és que l'alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha informat que en el ple d'aquesta setmana, que la setmana passada es va detectar un brot de Covid al Sant Hospital que va afectar 12 persones. Els pacients van ser traslladats a la segona planta seguint el protocol d'aïllament, però cap està greu. Malgrat això, Viaplana ha assenyalat que no deixa de ser un toc d'alerta perquè siguem conscients que el virus no ha desaparegut. De fet, dilluns, experts del Biocoms de la Universitat de Barcelona, metges i l'OMS, han assegurat que aquesta tardor segur hi haurà una altra onada de Covid, encara que s'espera que sigui lleu i que cal continuar prenent precaucions. I amb la notícia econòmica del dia, milers d'hipotecats han decidit tractar de canviar els seus préstecs de tipus variable a fix des de que el juliol es va començar a pujar el preu dels diners a l'eurozona, en ser una opció que aporta certesa i estabilitat, però que en molts casos costen diners. En concret, Això, perquè ho tinguis com a informació, tant si el canvi de condicions es realitza amb la mateixa entitat com si és amb una altra de diferent, el client haurà de pagar una comissió que varia en funció de cada banc i que l'actual llei hipotecària limita al 0,5% de l'import del préstec en els seus 3 primers anys de vida. Però, per exemple, per a una hipoteca de 150.000 euros, això equivaldria a uns 225 euros com a màxim. Com a màxim, sempre pot ser inferior.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, sí que s'ha acostumat a aquest nou horari, eh? Jo dic, a veure si m'arribarà tard el segon dia. No, no, aquí està, 12:30. Cosme García, què tal? Com estàs?
No puc arribar mai tard. Soc fill de ferroviari, el tren no espera, tu t'has d'esperar.
Bueno, mira, això del tren que no arriba a l'hora, te n'explicaria moltes, eh?
No, no, el tren té que arribar a l'hora, si tarda...
Però no arriba a l'hora.
No,
els d'alta velocitat sí, però els altres no.
I el d'alta velocitat, si arriba mitja hora, te tornen els diners.
Bueno, per això t'ho dic. No sé si és un bon exemple.
No t'han tornat mai, els diners?
És que no l'he agafat gaire, i sempre que l'he agafat ha arribat a l'hora.
Bueno, jo sóc fill de ferroviari i no hi ha gaires prebendes. Abans sí. Teníem el quilomètrico de la Renfe.
Cosme García, l'entrevista Cosmopolita.
Bueno, avui porto un personatge d'aquells que ha fet història a la nostra ciutat de Lleida. Avui ha vingut acompanyant de la seva esposa i tenim en Josep Giral. Benvingut i bon migdia.
Hola, què tal? Com anem?
Ben retrobat.
Moltes gràcies per la invitació.
Bueno, fa molt temps des que estaves a Aspid que jo no sabia res de tu. T'has amagat molt ja, eh?
No, el que passa que m'ha estat del 2012 que vaig deixar la presidència amb diferents responsabilitats a Barcelona, a nivell de Catalunya, i, bueno, i ara les he deixat gairebé totes, excepte una partida d'aquest maig, que vam acabar la legislatura a dins de la Federació Ecom, i ara, pues, bàsicament, estic de vicepresident de la Fundació de l'Institut Goodman, i, bueno, i aquí a Lleida ara m'han enredat una mica per estar a la Comissió d'Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Lleida.
Sí, ho vaig dir i, bueno, te volia portar ja feia temps i la veritat és que ets una persona que has participat molt. A part de la teva minusvalia, l'has sabut valorar sempre. Estàs en un lloc que per cert, quan has vingut, a mi m'ha recordat moltes coses, no? M'ha recordat a la Bertran.
Sí, la Montse.
La Montse, que va ser una molt bona guia, dies abans de morir.
I presidenta d'Aspid.
Sí, sí, abans de morir vaig estar amb ella a la Clínica Perpetuo Socorro, jo anava a fer una visita i la pobra ja estava molt, molt malalta.
Sí.
Però també el Candi Vilafanya.
Bueno, clar, és que estàs parlant de dos personatges que han set capdals a la història d'Aspid, no? El Candi va ser soci fundador, juntament amb 18 persones més que vam somiar aquell projecte. La Montse es va incorporar com a treballadora al poc temps d'haver creat l'entitat i ha estat una persona amb moltes responsabilitats a dins de l'entitat i, clar, són dos referents que dins a l'organització del sector de la discapacitat física a dins de Lleida pues han marcat un camí.
Tot i no deixant la ràdio, vaig passar una experiència a l'Ajuntament. De fet, me vaig jubilar a l'Ajuntament de Lleida després de 13 anys i el meu responsable era el Candi. No? Treballar amb el Candi era un amor, aquest home.
Bueno, el Candi era una persona que, sobretot, era molt metòdica. És a dir, que d'aquell tipus de persona és perfeccionista, que quan treballes amb ell, quan treballàvem amb ell, recordo que algunes vegades et posava els nervis de punta perquè era d'aquells que les coses les volia perfectes, no bé, sinó perfectes, i vam aprendre molt d'ell. Precisament aquest perfeccionisme és el que també ens portava a tots, ens inoculava a tots, a l'hora de treballar, no? De treballar en criteri.
M'agrada aquests temes perquè, com tu saps, jo estic en una entitat que es diu La Torxa, de nens disminuïts. Jo dic sempre nens, ja no són tan nens, que tenen 40 anys, no? El Bru Montanya, molta gent d'aquesta. I treballar per les persones disminuïdes, jo sempre dic el mateix. Aquí fan un programa, sempre, el Dau Lleida, sempre han vingut a fer un programa, però jo sempre dic que no s'ha de dir, bueno, aquests són els disminuïts... No, han de fer coses conjuntes. Jo faig teatre i a vegades amb nois del síndrome de Dau o amb los de La Torxa, participen de nosaltres com uno más.
Sí, el que passa, si em permets, faria una petita correcció a l'hora de definir el col·lectiu de persones amb discapacitat. A nivell de Catalunya vam arribar a un acord al que és la plataforma que representa totes les discapacitats de Catalunya, que la denominació que acceptem com a correcta és la de persona amb discapacitat. Entenem que disminuït és un qualificatiu que una mica infravalore el valor de la persona, i moltes vegades els mitjans de comunicació el que fem és això, és una mica de pedagogia.
Molt bé, molt bé, jo t'ho agraeixo.
En el sentit de dir, són persones amb discapacitat física, intel·lectual, auditiva, sensorial, la que sigui, no? Però persones amb discapacitat. Dit això, sí que et volia dir que, bueno, doncs les persones, jo crec que l'autèntica integració passa precisament per això, perquè no ens agrupem en col·lectius homogenis, sinó que participem de la vida social amb col·lectius heterogenis que puguem compartir l'experiència i l'ajuda d'altres persones, i que també ells puguin compartir la nostra visió i la nostra, i el nostre suport, que també moltes vegades tenim, que això a vegades no es valore, tenim moltes persones amb discapacitat que també fan de voluntàries en altres col·lectius, no? Sinó que no som únicament receptors del que és el suport i del voluntariat, sinó que també som protagonistes, en alguns casos, del propi voluntariat.
Sí, sí, jo tinc una discapacitat visual i la veritat és que sempre recordo un locutor de ràdio que retransmetia els partits sent invident. Com ho feia? Escoltava la ràdio d'una cadena i d'una altra i després feia recomposició de lloc, no? Cadascú...
És utilitzar totes les tècniques i eines perquè una persona pugui fer allò que realment vol fer.
On vas néixer?
Vaig néixer al Menà, aquí a l'Alt Segrià.
I els teus pares què feien?
Bueno, el meu pare tenia... La meva mare portava en un bar que durant 53 anys va fer de bar i després restaurant. El meu pare, pues, portava... Era recader en aquells anys, uh-huh, i després conductor, fins que es va jubilar.
I de petit, allò, tenies alguna aspiració? Vull ser? O faré?
Pues de petit vaig tindre la sort que tant els meus pares com les meves germanes no em van considerar mai una persona amb discapacitat, i em vaig escolaritzar als anys que m'havia d'escolaritzar, vaig compartir una escola normalitzada i vaig tindre sempre el suport de l'equip docent dels llocs de Llundera i dels companys de classe, tant a la primària com a la secundària, com després també a la universitat.
Estàs a la Goodman, parlar de la Goodman, diu, hosti, que és allò, bueno, quan vas a la Goodman lligues les sabates, com quan vas a la Barraquer, no? Però la Goodman és, a part de lo que tenen les seues fundacions, tenen les seves obres socials, no?
Bueno, la Fundació Institut Goodman és una fundació que naix fa, bueno, ja parlem de l'any 60, 63 o 64, que, bueno, bàsicament es va dedicar a les persones amb lesió medular. A partir d'aquí va anar evolucionant, va començar a especialitzar-se en temes neurològics i va arribar a ser un referent tant a Espanya com a nivell europeu del tractament de la lesió medular. Al moment d'evolucionar cap al dany cerebral, que és una mica on hi ha ara també l'especialització, va fer un canvi radical en temes d'investigació, liderant projectes punters a nivell d'Espanya i d'Europa, i sent un referent a nivell d'atenció a malalties neurològiques. Actualment, com tu dius, hi ha hagut un canvi, farà un any, aquest mes de setembre, hi va haver un canvi al patronat, van canviar la presidència, jo vaig passar a ser vicepresident, segon, i a partir d'aquí va haver també un canvi a l'estaf, una mica del que és l'estructura tècnica de gerències, de cara a fer un relleu generacional i també incentivar el que és el valor afegit que aporten les noves generacions.
I fruita en menges o no?
També, sí.
Sí? Ets sí. Bon menjador de fruita.
No és l'especial, però la de temporada sí que vaig menjant.
I precisament, mira, vull tindre un record també per una persona, ja que parlem de gastronomia, que també ha mort i va ser col·laborador d'aquesta casa, en Josep Maria Morell i Vitrià, un gran restaurador de Balaguer, no? Sí, que ha fet molts llibres, no? I cal tindre un record també per amb ell. Però, bueno, jo també voldria que em diguessis una mica... clar, tu quan veus grans espectacles, què és el que més t'agrada? Musicals? T'agrada veure les orquestes com al teu poble, la Maravella, la Bisbal, tot allò que veies, o què és el que t'agrada?
Bueno, jo soc molt eclèctic, vull dir, a nivell de música, tinc gèneres que m'agraden molts més que uns altres, però m'agrada escoltar una mica tot. Vull dir, des del rock dur fins a música clàssica, fins a música habaneres, m'agraden, Vull dir, soc molt... No, no és allò que digues que m'agraden uns gèneres i uns altres, no, no, m'agrada molt escoltar i veure què pot aportar cada un dels gèneres.
Tu que
igual que en teatre, i quan no en el cinema, no m'agrada, és el terror o només les comèdies, sinó pues una mica de tot.
Sí, sí, tu ara quan veus allò de les festes de Lleida dius, caram, només fan d'un sector, podríem fer de tots, no?
Perquè... Pues bueno, és una mica això, no? Que dius, si no ens encasillem, també.
Has rebut molts premis, molts guardons. Quin és el que més il·lusió i te va fer en aquest moment?
Bueno, el que m'ha agradat molt va ser el que va donar l'Ajuntament de Lleida, el Premi Baula, que, bueno, diguéssim, va ser un reconeixement inesperat i que, bueno, pues va... me va fer més il·lusió que els altres.
T'he de dir que jo estava al jurat i va ser ràpidament tothom que va dir que sí, eh?
Pues bueno, moltes gràcies.
Tothom va dir que sí, eh? Això és un premi que va instaurar en Francesc Pané en el seu moment.
Sí, sí.
S'ha de dir les coses com són. A cada uno lo que le toca,
sí,
no?
Sí.
No vaig aixecar això, vaig dir que nada han hecho, no?
No, no, és sé que en aquell moment ho va crear ell, i també sé que aquell que, diguéssim, que es va aprovar també des de l'Ajuntament de Lleida, una curiositat, van presentar un projecte al Premi Candy Villafañe,
sí,
quan es va crear aquest premi, i va sortir elegit. I el dia que ens el van aprovar, ho vaig comunicar, que aquest projecte era un projecte que estava al calaix d'allí d'Àspit i que el havia fet el propi Candy, que mai del món havia vist la llum, perquè hi havia altres urgències en aquells moments, i aquell premi que porta el seu nom l'havia creat ell, l'havia fet ell.
Tu no creus que en aquest moment convuls políticament parlant i que estem en un embaràs de 9 mesos per arribar a unes eleccions municipals i que sembla ser que s'hi anirà nen, perquè sembla que no hi ha candidates, com veus l'Ajuntament actual? Com veus la ciutat de Lleida capital en aquest moment? Tu que et bellugues molt a la ciutat.
Bueno, la capitalitat de Lleida la veig sana, el que és la capitalitat. Altra cosa és que, com que no sóc veí de Lleida i no visc directament el dia a dia a la ciutat, pues, mai de referència per les persones que sí que hi viuen. I aquí pues, hi ha de tots colors. Vull dir, hi ha persones que estan contentes, que realment estan satisfetes a la manera de l'actual govern, i n'hi ha que no, que troben a faltar altres canvis.
Dos coses per acabar. Jo voldria en 30 segons que em diguis què és i què suposa per tu la Seu Vella de Lleida.
Per jo la Seu Vella de Lleida és un referent en el simbolisme. O sigui, vens amb l'AVE, vens per l'autovia, vens des d'Almenar, que és on visc jo, el primer que trobes és el campanar de la Seu Vella. Vull dir, és la identificació, és la iconificació del lleidatà, del lleidatanisme, no? I per mi és el símbol que Lleida l'ha portat, l'està portant arreu d'Espanya i del món.
Per acabar, fem-ho a l'inrevés. Tu que em coneixes, compromet-me d'abans de l'audiència. Fes-me una pregunta d'aquelles molt compromeses.
Bueno, pues mira, una pregunta compromesa. Durant l'octubre del 2017, tu que vas estar de president de les cases regionals de Lleida, com vas viure la catalanofòbia que es va viure en moltes comunitats autònomes i que des de les cases que tu rebies, aquell moviment anticatalà que va traspuar els mitjans de comunicació, com ho vas viure?
Et contestaré molt fàcil. Faré rebote de la pregunta de lo que ja m'has contestat. Senzillament, hi ha de totes formes, maneres i colors. No tan sols a fora, sinó també aquí. Jo estic segur que a les cases regionals hi ha persones que tenen catalanofòbia, perquè no s'ha de dir, la tenen. I hi ha persones a fora que potser la tenen sense conèixer-ho, perquè la gent parla des de fora sense veure la realitat. Jo sempre dic que els millors ambaixadors que hi ha a Lleida són ells, perquè quan van a les seues comunitats poden dir la realitat del que passa. No és el que diuen. Jo sempre dic que si hi ha una dansa que uneix, és la sardana. És l'única dansa espanyola que se balla donant-se les mans. Per tant, jo crec que tots hi cabem en respecte amb tothom i sobretot respectant els valors. Acabem de passar la Diada de Catalunya i jo parlo d'una diada amb valors, valors patris, llengua, la bandera, per què no? Tot i que jo sóc d'aquells que les banderes haurien d'estar als màstils, no? Haurien de ser el sentiment el que afores, no? És la meva resposta.
Pues molt bé, Cosme. Moltes gràcies.
Sabies que et respondria això.
Ho preveia.
Ja ho sabies que respondria això.
Ho preveia.
Bueno, pues, fins aquí avui la nostra entrevista. Ja ho veus, Ricard, avui hem portat una persona entranyable a la nostra ciutat de Lleida. Una cadira que en el seu moment van tindre de tertulià amb el Sergi Horta, si te'n recordes, el Candy, que era un dels bons tertulians, Un sí, dels vostres, sí, sí, sí. La nostra ciutat de Lleida va perdre dos bons elements, s'han perdut un home i una dona. I tenim el Josep, que ho representa molt bé. Gràcies a la seva esposa, que ha estat aquí a l'entrevista, ens ha acompanyat. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Josep.
Fins moltes sempre. Gràcies, Cosme.
Fins a sempre. La propera setmana de torno.
Pues vinga, Cosme, sí? Una abraçada.
Cuida't molt. Asa, siau.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sabeu que al bell mig de la setmana, camí cap a la una de la tarda, aquesta temporada parlarem de llibres, ho farem amb l'Anabel Ramos, és bibliotecària, la trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida, però a més és recomanadora de llibres, també està en grups de lectura, en fi, tot el que es tingui a veure amb llegir, allí trobareu a l'Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Grups de lectura que, per cert, a la Biblioteca Pública de Lleida funcionen la mar de bé, eh?
Doncs sí.
I cada vegada
sí,
en teniu més.
Ara mateix tenim 18 grups de lectura.
Déu-n'hi-do, eh? De manera ràpida, 30 sí, segons. Què és un grup de lectura?
Doncs un grup de lectura és un grup de gent que se troba per comentar un llibre que han llegit en comú, bueno, en comú, cadascú a casa seva, però que després se troben per comentar-lo.
I no quedeu entremig, quedeu ja quan tothom se l'ha llegit.
Quedem quan tothom se l'ha llegit. El que sí que passa és que utilitzem una aplicació, per exemple, que es diu Telfi, que a través d'aquesta aplicació les coordinadores i els coordinadors dels grups de lectura sí que mantenen un contacte amb els que s'estan llegint, amb les persones que s'estan llegint els llibres, i poden aportar dades o informació o coses que tinguin a veure, per exemple, amb el llibre i que es passin a la ciutat de Lleida, per exemple.
És mensual?
Sí, és un cop al mes. Sí, les trobades són mensuals.
I a la trobada poseu en comú cadascú que antes del llibre, sí, curiositats, i ja sí, doneu la proposta del llibre del següent mes.
De fet, entreguem el llibre següent. Sí, sí, nosaltres ja ens encarreguem de que el dia que es fa la sessió s'entrega el llibre de l'endemà.
Quanta gent tens en un grup de lectura?
Doncs les places són 20. El màxim són 20.
Vol dir que la biblioteca d'aquell llibre, com a mínim, ha de tenir 20 escaig.
O nosaltres, o bé utilitzem el servei de préstec interbibliotecari i el demanem. També hi ha la CEPSE, que és la central de préstec, que és com un magatzem enorme on tenen lots llibres. Sí. Nosaltres també tenim molts lots, perquè el compromís dels usuaris i les usuàries, quan van a la biblioteca a fer un grup de lectura, el primer llibre l'han de comprar i se queda a la biblioteca forma un lot.
Oh, que bo. Bona iniciativa.
Llavors aquest lot pot rodar a d'altres biblioteques.
Clar, perquè després el grup de lectura és gratuït.
Sí, exactament.
Bueno, ho trobo molt bé, eh? A més, vull dir, pel mòdic preu de comprar un llibre tens el servei de grup de lectura de tot l'any. És una bona iniciativa i els propers es poden reaprofitar d'aquests llibres.
Clar. Sí, sí.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs, mira, estem parlant d'una activitat que ja està plena, o sigui que us haureu d'esperar al curs vinent.
El gener comencen tres.
El gener n'hi ha un que jo el tinc molt marcat, que és de gastronomia.
Sí.
Que aquest és molt maco.
Cuinant entre llibres, començarà el gener. I el gener començarà també un altre de literatura llatinoamericana. I un altre grup de lectura de periodisme literari. Si no m'equivoco, ara mateix no vull
equivocar-me. Ho teniu molt fàcil. Rambla d'Aragó, passeu per la Biblioteca Pública de Lleida i al mostrador pregunteu i us informaran.
I si no, a la pàgina web de la biblioteca també hi ha tota la informació.
I si no, pugeu a la primera o segona planta i busqueu l'Anabel. L'haureu de demanar per ella, perquè es mou, no pare. No
sí,
pare.
No paro, no paro. Sí, no,
l'Anabel no està asseguda en una taula, en un mostrador. Si no és la típica bibliotecària que podem veure a les pel·lícules. Vull dir, la imatge tòpica, que no és així, no? D'una persona... No, jo estic tot el dia assegut en una taula... No.
Clar, és que ja... Bueno, d'això podríem parlar un dia.
Claro, quina és la
feina de la bibliotecària o el bibliotecari. I no és... Tant de bo fos poder llegir allà a la biblioteca. I no és aquesta
nostra...
O sigui, la nostra feina sí que és llegir, però no és allà.
Bueno, que no havíem de parlar d'això avui.
Bueno,
l'actualitat mana. Anabel, de què parlem avui?
Parlarem de Javier Marías.
Javier Marías, que per desgràcia ens deixava aquest passat 11 de setembre del 2022. Encara li faltava un temps per fer 71 anys.
Sí. Exactament. Escriptor, de fet, és un, un escriptor que tothom crec que el coneixia i que el coneix, tot i que a la biblioteca hem tret... El que passa, la millor manera moltes vegades de llegir un autor o una autora és quan aquesta persona ha mort, per desgràcia.
Sí.
I el que fem moltes vegades els bibliotecàries i els bibliotecaris a les biblioteques és treure tot aquest fons d'aquesta persona que acaba de morir i posar-la a l'expositor perquè la gent l'agafi. I la veritat és que és una manera molt efectiva de que surtin aquests llibres en préstec. O sigui, la gent té curiositat per saber, perquè moltes vegades pensen, ostres, doncs no coneixia Javier Marías, o sí que el coneixia però no havia llegit mai, perquè ell publicava als diaris, als suplements dels diumenges.
O sigui, que segur que li hem llegit alguna cosa,
segur,
o ens
segur.
Han enviat aquells extractes de per WhatsApp d'alguna frase o alguna cosa.
A més, era un escriptor molt polèmic, vull dir que era, bueno, que tenia el seu parer de les coses.
És curiós perquè és fill, bueno, era fill del filòsof i membre de la Real Acadèmia Espanyola, Julián Marías.
Sí.
I la seva mare és l'escriptora Dolores Franco Manera. Sí, sí. És a dir, que és que havia de sortir escriptor.
Bueno, sí, sí, sí.
Bueno, podia ser, sí. No? Però ho tenia
de fet,
tot.
Ell, a les entrevistes, bueno, en una de les entrevistes va dir que ell escrivia perquè volia llegir el que ell volia. O sigui, és a dir, ell va començar a escriure perquè volia llegir el que ell volia escriure.
Ah, mira, estava això.
I que no trobava el que, suposo.
Clar,
no
sé,
passa que sí que és veritat que, clar, en una família on hi ha molta literatura, doncs... és molt probable que acabis relacionant-te.
Clar, no té per què, això és com fill de metge.
Sí,
no té per què
no
ser
té
metge,
per què.
Però sí que és veritat que ho veus de petit a casa i creixes.
Hi ha més possibilitats.
Efectivament. Javier Marías, evidentment, trobarem llibres de Javier Marías a la biblioteca.
Molts llibres de Javier Marías, perquè a més va publicar moltíssima obra. És un escriptor que no només... va escriure ell novel·la, també va escriure articles i assajos i sobretot literatura periodística i també va ser traductor. També se dedicava a la traducció. Jo vinc a portar tres perquè saps que sempre recomano tres, doncs avui porto tres. El primer d'ells se titula Corazón tan blanco, que és una novel·la reconegudíssima i molt coneguda a més pel públic. Va ser primer de la crítica de la narrativa castellana. Es va publicar o editar l'any 1992 i és una novel·la que va tenir moltíssim èxit. Ella havia publicat algunes novel·les anteriors que havien tingut el seu èxit, però amb aquesta doncs va ser molt reconegut. Va ser una novel·la que van recomanar, com a anècdota, van recomanar a la televisió alemana.
Ah.
Sí, i a partir de llavors va començar a traduir a d'altres llengües i a fer-se moltíssimes reedicions aquí a l'Estat. I de què va Corazón tan blanco? Corazón tan blanco és... Moltes de les novel·les de Javier Marías tenen un punt com a... La seva manera d'escriure era com molt hipnòtic, no? Sempre te portava però no ell volia...
Home, a veure,
molt
si va començar a escriure perquè no trobava per llegir el que li agradava, doncs entenc que deu ser molt personal.
Sí, 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 té una ploma molt personal. I moltes novel·les tenen... és una barreja de molt... Dius... amb un paràgraf que és molt conegut, que diu: no he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había... Se escriu la novel·la amb una espècie d'investigació perquè el narrador vol saber què li va passar amb aquesta noia i per què es va acabar. I aquesta nena que es va suïcidar, o aquesta noia que es va suïcidar, era una de les seves, dones, una de les dones del seu pare.
Ah.
Sí.
Si està basat en fets reals, tot i que després suposo que és dramatitzat...
No, vull dir, és una novel·la, és narrador.
Ah, vale.
No, fets reals, no.
Val.
Que sapiguem.
Val.
fets reals, no. Vull dir, és tot la novel·la. O sigui, el narrador explica això, no? Hi ha aquest fet, i arran d'aquest fet ell s'acaba de casar i davant de, del matrimoni, no? Que seu propi comença a pensar en el passat, en el seu pare i tot. De què va la novel·la? Doncs sobre el matrimoni, per exemple, sobre l'assassinat, sobre la sospita, sobre el callar, sobre el parlar, no? Què s'explica, què no s'explica, els silencis...
Déu-n'hi-do. Home, el començament és potent, eh?
Sí, el començament és molt potent. Sí, sí.
Bueno.
Està...
Corazón tan blanco.
Corazón tan blanco. Molt traduïda a moltíssimes llengües i us recomano la primera... Si no heu llegit encara Javier Marías, doncs la primera novel·la que podeu començar a llegir és aquesta.
Molt bé. Què més?
La següent que us proposo, Berta Isla, que va estar editada l'any 2017, també amb molts premis, Premi de la Crítica, Premi Dulce Chacón, Mejor Libro del Año según Babelia al País, bueno, moltíssims guardons, diguéssim, moltíssims premis, aquest Berta Isla. I Berta Isla parla sobre l'espera, també.
Berta és nom femení.
Berta Isla, sí.
Isla és Isla.
És el cognom, sí, sí. Diu, durante un tiempo no estuvo segura de si su marido era su marido. A veces creía que sí, a veces creía que no, y a veces decidía no creer nada y seguir viviendo su vida con él, o con aquel hombre semejante a él, mayor que él. Pero también ella se había hecho mayor por su cuenta, en su ausencia. Era muy joven cuando se casó. Berta Isla y Tomás Nevinson són una parella que es coneixen a Madrid, molt joves, estem parlant dels anys 70-80, i s'enamoren, si van a viure junts. Però ell té una professió o un passat, una professió, i de seguida els serveis secrets el contracten, diguéssim, per treballar a Oxford. I, doncs, bueno, parla també d'això, no? D'aquest desconegut, d'aquesta parella, de com se formen les parelles, les relacions i bé, i com te pot canviar també les coses, com te poden canviar les coses en un moment, en el que estiguis.
Té un paral·lelisme amb el d'abans, eh? Sí. És un matrimoni, sí. Una parella, i és des del punt de vista de la dona.
De la dona, sí. Perquè sí. Després us vull recomanar el tercer llibre que se titula Thomas Nevinson, que és el marit de la Berta Isla.
Ah. I quin ens hem de llegir abans?
Són independents, tot i que si necessitaries llegir-te Berta Isla per poder entendre Thomas Nevinson. És a dir, te'ls podries llegir per separar.
Ens els has dit per l'ordre.
Sí, us he de dir per l'ordre.
No, si hem de triar un ordre, doncs feu primer Berta Isla i després Thomas Nevinson.
Thomas Nevinson, que va ser l'últim llibre seu publicat, els va editar l'any passat, 2021, I a més també amb moltíssims premis, millors llibres de l'any 2021 segons el Babelia, també va guanyar el premi Gregor Bonrezzori de Florència. Vull dir que, bueno, una novel·la molt, també molt reconeguda, i aquesta part, o sigui, aquesta, Thomas Nevinson parla sobre el seu punt de vista, no? O sigui, què explica ell de la seva professió, a què se dedicava. Llavors també trobaràs, doncs, això, intriga, serveis secrets, una mica de moment històric que s'estava vivint llavors, vull dir que... I també la part amorosa.
Et anava a dir, la Berta Isla també deu sortir aquí.
Sí, també. Llavors, que es podria haver editat tot junt, Berta... O sigui, si
bueno,
Javier Marías...
Té la seva gràcia.
Sí, però es podria haver dit, bueno, doncs, escric un llibre i... Seran, no sé, 700 pàgines d'això, però es va dividir.
Bueno, té la seva gràcia des del punt de vista que suposo que a cada llibre es pot centrar molt més en el personatge concret.
Sí, exactament.
Tot el llibre, no? Amb el fil conductor de Thomas Nevinson en un cas o de la Berta Isla en l'altre. Des del seu punt de vista i tot i que, evidentment, són una parella i a moments de la vida la seva història està creuada.
Sí,
vull dir que,
clar.
Però... Està bé.
Sí, sí.
Està bé. Doncs hem parlat avui de Javier Marías. Tots aquests llibres els trobeu, com sempre, a la Biblioteca Pública de Lleida. Thomas Nevinson, Berta Isla, Corazón tan Blanco. Tots tres per sobre dels 8 punts en la majoria de webs on valore la gent. De fet, Corazón tan Blanco per sobre dels 9, sobre 10. Mm. Que estan ben valorats tots tres, eh? Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies a tu, bon cap de setmana.
Gràcies, Anabel. Directes cap a la una, amb la llibrera, tá? Parlant de llibres, sóc el Ricard Álvarez, ara ens informem, i després hi tornem al migdia de Cope Lleida, parlant de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida, amb Jaume Sitja i David Casero, i a partir de dos quarts, amb Veu de Dona, la nostra tertúlia, doncs en parlem d'actualitat, de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona, que de vegades són aquests punts de vista que no tenim en compte i que ho hauríem de fer més.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Escucharás que estamos hoy de nuevo en la calle. Estamos concretamente en la Puerta de Alcalá, donde hay unas cuantas marquesinas de autobús. Muy cerquita también está la parada del metro. Bueno, pues según la ministra de Justicia, Pilar Llop, el transporte público se ha convertido en una especie de ágora, un punto de debate ciudadano donde se discute la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús, y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente.
Bueno, yo no sé si en algún vagón de metro cercano a la Audiencia Nacional alguien ha debatido sobre los problemas para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero bueno, dar a entender que esto es el tema de conversación general en el metro o en el autobús es exagerar bastante, y utilizarlo además como argumento político llega a ser hasta ridículo. No digo que no sea un tema importante, que sin duda lo es, pero de ahí a convertirlo en un tema de conversación popular hay bastante diferencia. Yo creo que algún asesor de la ministra se le ha ido la mano con el ejemplo, y es probable que no haya sido por casualidad, porque parece que en el gobierno tienen ahora mismo la consigna de dar una imagen cercana, de que están en la calle, de que escuchan a los españoles. Podemos empezar por recordar esa visita a Moncloa de unos 50 ciudadanos convenientemente seleccionados que hacían preguntas también convenientemente seleccionadas al presidente del gobierno.
Y una de las primeras decisiones que tomé cuando llegué al gobierno fue la de abrir este recinto a la ciudadanía, a la gente, que, en fin, siendo dueña y titular de este espacio, pues no conocía mucho de este recinto del Palacio de la Moncloa.
El propio Pedro Sánchez ha comenzado una gira popular por diferentes escenarios para hacerse la foto, y por extensión lo que estamos viendo es un conjunto de ministros y ministras que dicen que pisan y escuchan la calle.
He bajado y me he encontrado con muchas personas, una de ellas un pensionista. Ganaba 1.100 euros de pensión y me ha dicho: Yolanda, seguid peleando por esta cesta de la compra, porque tengo enormes dificultades para hacerla.
Es la vicepresidenta Yolanda Díaz justificando su idea de limitar los precios de productos básicos porque se lo exige, dice la calle, y lo hace con el ejemplo de un pensionista que se ha cruzado con ella. Pues estos son tres ejemplos de esa evidente estrategia que han puesto en marcha en Moncloa, justo además en un momento de caída en las encuestas. Hoy el propio CIS, de manera express, saca un sondeo sobre intención de voto después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado. Esto es algo inédito, que muestra una inquietud en el gobierno por las encuestas. No es nada nuevo, la verdad, lo de hacerse la foto y buscar el baño de masas es de primero de política. Y da igual el partido, además, que lo haga, porque lo acaban haciendo todos. Ahora estamos en una evolución, eso sí, los ministros escuchantes. Así que habrá que tener cuidado con lo que comentamos en el bus. No vaya a ser que tengamos detrás algún miembro del Consejo de Ministros. Todo puede ser, aunque por aquí, ahora mismo, no veo ninguno o no me he dado cuenta. Pues hay más noticias, además de esta, que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, las lluvias siguen salpicando a toda la mitad occidental de España, pero las alertas prácticamente han desaparecido. Ahora mismo solo están activadas en el norte de la provincia de Cáceres y en parte de Ávila. Menos alertas, pero afortunadamente, vamos a decir, esas lluvias van a seguir produciéndose hasta el viernes. En poco más de dos horas comenzará en Londres el cortejo fúnebre por el que los restos mortales de Isabel II partirán desde el Palacio de Buckingham, donde se encuentran ahora mismo, con destino al Parlamento Británico, lugar en el que Rey se instalará la capilla ardiente. Se espera que en los próximos 5 días miles de ciudadanos pasen por esa capilla con colas, ojo Pilar, de hasta 35 horas de duración. Eso sí que es tenerle devoción a la reina de Inglaterra. Y fallece la actriz griega Irene Papas a los 93 años de edad. Deja una trayectoria de más de 60 películas y el haber compartido pantalla con actores de la talla de Richard Burton o Kirk Douglas. Y el Papa celebra a esta hora una misa en la explanada de la Expo de Nursultán, capital de Kazajistán, donde se encuentra para participar en el encuentro de líderes religiosos mundiales. En su discurso de apertura, Francisco ha señalado la lucha contra la pobreza, la defensa de la paz, la apuesta por la fraternidad humana y el cuidado de la casa común como los grandes desafíos de las religiones en el siglo XXI. Y hoy, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la Conferencia Episcopal Española se ha unido a la jornada de oración por la paz en Ucrania convocada por el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. Con el lema "Arrodillados ante la Eucaristía para invocar la paz", esta iniciativa quiere ser un signo de cercanía de la Iglesia a las víctimas del COVID y también a sus familias. También rezar por las víctimas de la guerra e invocar eso, la paz en Ucrania.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos de nuevo Champions, tercer duelo hispano-alemán.
De momento, Bundesliga 2, Liga 0. Después de las derrotas del Barcelona y el Atlético de Madrid en Alemania, en Múnich y Leverkusen, hoy el Real Madrid recibe al Leipzig, el campeón de Europa, vuelve al Santiago Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tendrá las bajas por lesión de Benzema, Militao y Lucas Vázquez. Al 11 regresarán Tchouaméni, Modric y Carvajal. En principio Rodrigo será el delantero y jugará arriba con Valverde y con Vinicius. Hazard iniciará en el banquillo y Asensio tendrá minutos esta noche. Por otra parte, Benzema está prácticamente descartado de cara al derbi del Metropolitano del próximo domingo.
El partido es a las 9 de la noche y a esa hora juega también el Sevilla en Dinamarca contra el Copenhague. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Ha anunciado esta mañana el Barcelona el contrato profesional de Gavi hasta el año 2026, después de que el canterano cumpla los 18 años. Y esta tarde debuta España en Valencia en la fase de grupos de la Copa Davis. A las 3, Sergi Bruguera va a dar el equipo que juega contra Serbia. Apunten a Roberto Bautista y a Albert Ramos como jugadores que van a jugar los partidos individuales.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, a punt d'arribar als 7 minuts per sobre de la 1. Comencem el migdia de COPE Lleida, dimecres 14 de setembre, hores d'ara. Hem guanyat ja un grauet, 23, 24 graus, depenent de la zona des de la que ens escoltes. A hores d'ara, això sí, a la ciutat de Lleida, la resta del territori lleidatà, doncs ja saps, amb variacions significatives de temperatura. El que fem és marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia perquè ens expliquin quina és la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que ja remetin les precipitacions durant aquesta segona meitat del dia, amb els cels que tendiran a quedar poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures, avui són lleugerament més altes, amb unes màximes que arribaran als 31 graus a Lleida capital, als 30 a Tàrrega i a Balaguer, la màxima serà de 26 a la Seu d'Urgell i de 25 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà el vent de les components sud i est. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem a Lleida un dia de temps més estable amb cels poc ennuvolats, tot i que a la tarda creixeran núvols d'evolució diurna que podran deixar ruixats i tempestes, sense descartar que aquests ruixats puguin ser localment forts, amb acumulacions que podrien superar els 15 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Si parlem de les temperatures, demà les màximes no canviaran gaire, amb màximes de 30 graus a Lleida capital, a Tàrrega i també a Balaguer. La màxima serà de 26 a la Seu d'Urgell i de 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha inaugurat avui la nova UCI neonatal de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, ubicada a la 5ª planta del centre. Consta de box individuals per a cada nadó, on, a més de l'equipament necessari per a l'atenció mèdica, hi ha un espai perquè mares i pares puguin estar al costat dels seus fills les 24 hores i participar en les seves cures. Les instal·lacions adaptades als estàndards recomanats actualment disposen de 8 llits de cures intensives i 8 de cures intermèdies. La unitat neonatal de l'Arnau rep uns 400 ingressos de nadons a l'any. Les obres de reforma han comportat una inversió d'uns 2 milions d'euros que han estat finançats per la Diputació de Lleida. No em diràs, no em negaràs, ja ho sé que, mira, això ara és com que t'ho han posat bé i és un tòpic, si vols. Però ahir parlàvem d'aquests 3,2 milions d'euros que la Generalitat destina a pagar a la companyia que porta els vols a l'aeroport de Lleida-Alguaire a l'any, perquè van mig buits, i per tant, doncs, la companyia no li surt rendible, per tant, són 3,2 milions d'euros, i en canvi, aquesta obra, que crec que és més que necessària, que donarà la vida a molts futurs ciutadans i ciutadanes, ha costat 2 milions d'euros. Vaja, no sé, jo crec que la... si ens ho mirem, tots més o menys acabarem opinant el mateix. Però... ho poses a la solució líquida, ho tires damunt d'un plastiquet i et dirà aquest test si tens Covid, grip A o grip B, o I. Està bé la història perquè moltes vegades aquest hivern passat doncs, els símptomes són tan similars, o això ens deien, que ja no sabíem si teníem Covid, un refredat o una grip. I de grips ara n'hi ha de tipus, també. La grip A i la grip B, que això ja ve de lluny. Bueno, que sàpigues que ja ho tens a la venda a les farmàcies. En quant a informació local, campanya de la fruita, ja saps que aquest any venia ja marcadíssima per les glaçades del mes d'abril i tot això ja ha fet que la producció, la previsió ja era que davallés molt, ja s'ha notat, les xifres s'han complert i, a més, tot això el que ha fet és que el Departament de Treball de la Generalitat ha tramitat fins al moment un total de 24 expedients de regulació d'ocupació, el que coneixem com a ERTO, de Cooperatives i Centrals Frutícoles de Lleida. Afecten a un total de 241 treballadors a la província i estan tramitats per força major, és a dir, no consumeixen atur. Aquests sí que són per força major després de que s'aprovés el paquet d'ajudes després de les glaçades del mes d'abril. I ja saps, perquè t'ho vam dir ahir, t'ho vam informar com a darrera hora, i en vam parlar la resta del dia i aquest també, que la pel·lícula Alcarràs ha estat triada per representar Espanya als Oscars de Hollywood. Una de les seves actrius, la Ainet Jounou, va explicar ahir que estava supercontenta, perquè a més coincidia amb el dia del seu aniversari.
Avui és el meu aniversari i el regal que m'han fet és la selecció per anar als Oscars, a l'Alcarràs.
Em diguis que no escolta una veu així, no et doni la vida. L'alcalde Jordi Janés ha anunciat que el municipi pintarà un mural d'agraïment a Simón i el seu equip en un lloc emblemàtic del poble. En fi, és una bona notícia. Nosaltres fem una pausa ràpida i parlem tot seguit de noves tecnologies.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
No. Doncs apa, que parlem ja de noves tecnologies, ja saps que ho fem a l'Infocope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots seguir les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast, si no ho fas ara en directe aquí a Cope Lleida. Avui estem d'enhorabona, la veritat és que sí. Primer, perquè tenim el Jaume Sitja i el David Casero aquí als estudis. Jaume, què tal, bon dia.
Hola, què tal, Ricard, molt bon dia.
I David Casero, què tal, buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, què tal.
I l'altre, pel que t'explicarà ara el Jaume.
Doncs avui programa 600.
Que maco, eh?
Ni més ni menys, 600. 600.
A cop de programa setmanal...
Déu-n'hi-do, eh?
Anem lluny, eh?
Des del 2008.
Sí, sí. Ojo, eh?
Estem al 22.
Estem en grans.
Vinga, va, que, Ricard, que avui toca repassar la conferència d'Apple de dimecres tarda de la setmana passada. He dit tarda perquè al matí estem aquí, okay? O sigui, ja ho haguéssim fet. I on hem tingut aquests dies de tranquil·litat per analitzar tota aquesta presentació, sobretot del nou iPhone, aquests nous sistemes operatius, perquè, clar, quan fa per tots els seus estris, i, en definitiva, tot aquest univers d'Apple. O sigui que avui a la tertúlia toca parlar de nou iPhone 14, preu, novetats, nous smartwatch, AirPods Pro 2, detecció d'accidents, vull dir, al final...
I satèl·lits.
Satèl·lits i, bueno, ja ho veurem això, el satèl·lit com és. I, bueno, i cada dia el preu més amunt, això sí, eh? Espero que tinguem temps per comentar-ho tot plegat i no ens tallis, com cada dimecres, Ricard. Però per començar no volem deixar d'explicar aquests conceptes bàsics i l'efemèride. Aquesta setmana el concepte bàsic és el codi ACSI, en l'apartat de, com no, de conceptes bàsics. I, com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia Fric. I per començar, un moment pel record on en David ens explica, com sempre, i per no perdre els bons costums, l'efemèride d'avui. Fins a quin any viatgem avui, David?
Vinga, nos vamos hasta 1886, pleno siglo XIX, donde ¿quién de vosotros no ha aprendido a teclear en una máquina de escribir?
Pensaba que ibas a preguntar quién de vosotros ya no tenía pelo.
¿Quién de vosotros
no ha aprendido a teclear en una máquina de escribir?
Bueno, yo podría decir que encara no sé, vayamos dos o tres dits.
No, es verdad, y de las mecánicas, de las que habéis de fer força.
Pues fijaros que tal día como hoy, de 1886, apareció la primera patente para la cinta de la máquina de escribir.
¿Ah?
Yo es que hice mecanografía cuando era pequeño.
¿La cinta de tinta?
Sí, sí, la cinta como sí, tal, sí, sí, con carbón antes, ¿vale? Luego ya con tinta, pues en aquel momento la primera cinta para una máquina de escribir que ya empezaba a escribir con una cinta, un carrete.
Podríamos decir que es el primer embrión de una impresora.
Sí, sí, claro, sí, por eso te digo, es donde vamos al desarrollo de y acabar precisamente así, ¿no? Es decir, todo empezó, se supone que cuando la rueda, pues aquí tenemos la rueda de la impresión de lo que hoy día es todo que mecanizado.
Que per cert, si a las nuevas generaciones se les expliques que las impresoras naven amb cinta, te dirían, ¿qué dius?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues yo, eso, yo hice mecanografía, hice clases de mecanografía con máquinas de escribir.
Mira,
Olivetti,
escucha,
¿no?
Escucha,
y el
escucha.
Carrete.
A ver. Es una impresora de agulles.
Estamos imprimiendo el guión, ¿no? Ya lo,
sí, sí.
Lo...
Es una impresora matricial.
Señor, Matrix Printer, mira. Matrix Printer. Eso no te aporta récords, ¿eh?
Bueno, pues siempre hay un día que comienzan y aquí, bueno, apareció la primera patente y hasta hoy que la impresión no es algo tan habitual como darle a print.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1886, en un referent històric com l'efemèride. I ara toca, per anar fent culturilla, ara toquen...
conceptes bàsics.
Com ho diem, avui el concepte bàsic és el còdic ACSI. Mira, o sigui, que tot relacionat.
Sí, bueno. Perdón. Yo iba a decir, a ver cómo lo lee.
Bueno, no, al final és explicar què és el codi ACSI, per dir també les noves generacions, això d'aquí de fer sortir aquests simbolets a la pantalla, com que el teclat no hi són, doncs us tenies de teclejar mitjançant un codi. Al final hi ha una taula d'un codi. Què és el codi ACSI?
Bueno, al final es un código de información estándar, como más o menos un código de intercambio de información estándar, ¿no? Que lo que hace precisamente es actuar como un traductor y traducir esas letras puntos y demás en números para que todo sea codificado y haya un intercambio de datos, bueno, pues que sea lo más estándar posible para que se entiendan entre todas las máquinas, todos los servidores y todo tipo de software puedan entender esta información. El nombre, como siempre te gusta, Jaume, es el American Standard Code for Information Interchange. Ahí lo tienes, intercambio de información estándar CODE, ¿vale? Código estándar. Y bueno, no es más que eso, que un traductor simultáneo de escritos los códigos con números y letras y parámetros, todos se puedan convertir en una información numérica estándar para poder enviar, descifrar y volver a recibir. Al final no es más que la codificación o decodificación, si nos vamos como a la efeméride, al código Morse. De al final, desde allí con punto, raya, raya, punto, ¿no? Pues de codificar. Bueno, pues este es el caso contrario, de las letras pasar a ese tipo de código para que la información se intercambie de una forma estándar.
Doncs venga, que si és dimecres al migdia i estem a Copa Lleida, ara els friquis tequis en antena. I ara comença...
La tertúlia fric.
Doncs avui toca repassar l'actualitat més immediata i l'actualitat comença per l'última conferència d'Apple o amb la presentació d'aquest nou iPhone i que ja podem comprar a partir d'aquest dijous, no?
Sí, mira, vamos a hacerlo al revés para que así, porque se nos viene arriba Ricardo, que le tenemos ahí atado, que es es un señor de...
Sí, claro, ahí arriba, o sea, Tequila Radios, ahí trobat en tertúlia, dic, el que s'ho pogut posar al play.
El mordisquito de la manzana de Apple,
sí, la fe-lo Ricardo.
Vive ahí. Vive ahí. Bueno, mira, empezamos detrás adelante. Presentaron tres cosas, auriculares, relojes y teléfonos móviles, se supone, ¿no? Por ponerlo así en nombre, sí. Arriba. AirPods, bueno, pues unos AirPods que han mejorado en todo aquello que tienen que ir mejorando, como una de las cosas es la batería, donde más o menos dicen que está un máximo de 36 horas con audio podemos tenerlos activos, con lo cual ya nos va aguantando un poquito más, por supuesto que con la cancelación de ruido externo y además poder sí o no subir o bajar esta cancelación, darle más tono o no por si vamos andando, evitar atropellos i demás. I,
això és important, perquè
important.
Amb els Pro que hi ha avui en dia és que la cancel·lació és brutal.
Sí, sí, correcte.
Pues no, del món.
És brutal.
Te pita un cotxe o tal, que en un moment dado, pues...
Bueno, clar.
Hay que escucharlo también, ¿vale? Entonces, es importante poder tal. Y precisamente esto y todos estos mandos ahora lo que han incluido es, bueno, pues en el propio auricular, con el dedo, tenemos unas hendiduras y tenemos controles táctiles. Para directamente ahí tocando, bueno, pues la perilla que nos sale de la oreja del AirPod, espera, poder subir, bajar el volumen.
Te faig una foto perquè, perquè la gent que ho pugui veure.
Sí, són els Pro 2, que són la forma aquella que ja són una mica més curtets, per tant, la poteta és més curteta.
És más pequeñito, però bueno, podemos subir i bajar, así, en estilo...
La foto. Recomanació, si esteu interessats en uns AirPods o normals, o els Pro, el millor és, si podeu, anar en una botiga i provar-los. Sí, provar-los, sí. Perquè és veritat que, tot i que porta aquests coixinets amb moltes mesures perquè s'adapti a la major part d'orelles, no tothom s'acaba adaptant amb aquestes formes. Per tant, tenint en compte que és una despesa important, és millor provar-ho una estoneta abans, en una botiga.
Vinga, va, tenim ja AirPods Pro. Què més?
Pro.
Sí, AirPods Pro.
Dos.
Venga, de ahí nos pasamos a los relojes, donde, como no, esperábamos una nueva serie de Watch y precisamente, bueno, pues tenemos la nueva serie 8 de Apple Watch, donde cada vez tenemos más pantalla, más uso de la pantalla, tenemos más batería y tenemos menor consumo, lo que permite que cada vez podamos tener la pantalla siempre encendida y tengamos muchísima más batería. Además de activación de modos de ahorro de energía por momentos o por estados del día, donde, bueno, pues también pueda alargar mucho más y poder durar hasta 2 días de batería. No solo es por batería, sino por software y también por pantalla. Y eliminando cada vez más todos los bordes para que todo sea pantalla, aunque no tenga más tamaño el equipo. La presentación vino por la parte de salud. Empezó directamente con casos reales en la que el Apple Watch ha detectado ciertas caídas o ciertas arritmias y demás que han acabado avisando a centros de emergencia y han podido ser atendidas estas personas. Y desde ahí, nos introdujeron a todo el tema de la salud, donde ahora además tenemos la toma de temperatura, donde tenemos toma de electrocardiograma y podemos seguir muchísimo más esas arritmias o arritmias que se puedan detectar, y sobre todo también con un nuevo acelerómetro en el cual, toda la gestión del tema de accidentes, ojalá no se use, pero como decían, todo el tema de accidentes, incluso, accidentes ya no solo de la persona y por la caída de la persona, sino que puedan ser accidentes que sean en un vehículo o en cualquier tipo de transporte, puedan ser detectadas y además toda esta información pueda ser guardada para compartirla y se activen cosas como el electrocardiograma, como la toma de temperatura y todos estos datos, esta información las pueda enviar y compartir. Nos vamos a la salud. Otra parte importante también, muy especializada en todo el tema de las mujeres, ¿vale? Con también al tener la toma de temperatura y demás, temas de ciclos, de gente que lo necesita controlar y demás, ¿vale? Temas de ciclos y demás para las mujeres, tiene una parte importante también dentro de la salud. Hablamos de salud.
¿Y Apple Watch Ultra?
Pues ahí es cuando entramos al deporte. Claro. El deporte es...
El Apple Watch es sport i salut, ¿eh?
Exacto.
Són els dos pilars.
Exacto. Entonces ahora no somos...
L'hora ho porta qualsevol estrip. Al final li tenim donar un valor afegit diferencial.
No, total.
Exacto. Entonces dentro de esto ya tenemos el Watch Serie 8, el SE un poquito más abajo, y luego tenemos el Ultra, que el Ultra precisamente, lo primero que me hizo gracia es, ahora puedes hacer una maratón tranquilo. O sea, ahora te puedes hacer una maratón tranquilo y escuchando música y demás, donde...
Prepareu-se abans, ¿eh?
Sí.
No es tracte de ganar, sí. Compro el rellotge, me envío a la maratón.
No, es un... Va corriendo solo. No, precisamente el reloj es un equipo rugerizado, es un equipo especializado para deportes y para incluso deportes y zonas extremas.
Rugerizado, tanto sea reforzado.
Tanto para de tierra hacia abajo, para el buceo, se puede utilizar, como tanto de tierra hacia arriba para todo el tema de montaña, donde además siempre tiene activo en un modo el GPS para que te vaya guardando y grabando en el propio reloj, aunque no tengas conexión con el mundo, de la ruta que estás haciendo, por dónde has ido, por dónde puedes volver, es decir, dónde estás, la geografía exacta, y aguantando temperaturas extremas. El rugerizado. Podemos tener Apple Watch desde 499 euros hasta más de 1000 euros o 1000 euros con el Watch Ultra, una gama en la cual incluso tenemos el SE desde 399, donde es un poco el
de entrada,
el de entrada
y para los pequeños de casa, perquè s'integra dins del tema de família, ¿eh?
Correcto. Y es para los que incluso no tienen móvil, pero les tienes el primer watch. Y ya un plats. Venga, redoble, platillos.
Bueno, el
iPhone 14.
El iPhone 14, perquè és que al final els events de setembre eren per presentar el telèfon, l'iPhone. Ara vam sumar el Watch, els AirPods i tal.
Bueno, al final tot l'univers del telèfon.
Vale, venga, iPhone 14.
Bueno, mira, cosetes, que desapareix el petit. El 13 mini, el mini, això ja fora. Que tenim el normal i el pro. Que de cada un, ara tenim la mida normal i gran. O sigui, hi ha el 14 i el 14 Plus, recordant l'iPhone 7 Plus, i el 14 Pro, o 14 Pro Max, que aquests ja ho teníem. A partir d'aquí, podem discutir i parlar tant com vulguem. Són telèfons extremadament avançats, amb materials boníssims i tal. El preu ha pujat. No ho entenc, perquè... no ho entenc, sí que ho entenc, però als Estats Units, ho parlàvem abans...
Sí, no puja.
Als Estats Units, l'iPhone no puja de preu des de l'iPhone 10, l'X. Des del 10 val el mateix. Aquí hem passat dels 900 euros que jo crec que...
Aquí pujat 100 euros cada presentació.
Als 1.300 que val ara. Inflació, IVA, paritat dòlar-euro... Jo què sé, suma-li mil històries. A nivell de telèfon, pues David Casero, és que a nivell de hardware, vull dir de cosa física, els telèfons cada vegada pesen més, perquè cada cop porten més coses a dins, cada cop intenten posar més bateria, que la densitat de la bateria fa que pesi, i els materials amb els que està fet fa que pesin, però és el que dèiem, David, els telèfons mòbils han arribat a un nivell de perfeccionament que poca cosa se li pot fer més. Ja.
Podríem dir que el mercat dels mòbils està madur?
Està maduríssim.
No, el tema és que a què més vamos.
Clar, és que
és
ja
decir,
no.
A través del software, a través de intentar poner más software dentro de las cámaras, a intentar que, bueno, pues mirar que este notch por fin cada
vez
lo tengamos
maquies,
más pequeños. Exacto, es decir, al final todo el mundo hay una cosa y es que, bueno, pues desde el que tiene un iPhone 13 está a 100% desde que el iPhone 12 hacia adelante, todo el mundo que ponga el nuevo sistema operativo está al 100% de funcionalidades.
Sí.
¿Vale? Que los procesadores ya son bestias. Que ahora con tu iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro Max, el 12 en sus tres versiones, más el que se compre el iPhone 14, va a tener unas prestaciones increíbles. Y la única parte que va a notar va a ser en ese notch, ¿vale? Donde podemos ampliar pantalla ahora y bueno, vamos a tener pues esos milímetros más de pantalla. Donde la batería se supone que dura más, sí, porque el procesador consume algo menos, pero hablamos de minutos, y donde siguen siendo pues teléfonos de cuarto de kilo y que donde han llegado en diseño, donde han llegado. Sí. Y que a través de software y que con las retinas que tiene ya y las cámaras que tiene, donde vas con más cámaras y más retina. Entonces, bueno, pues al final son equipos que por supuesto que van ganando cada vez más procesador para todo lo que pueda venir. Es decir, el que se compre un iPhone 14 pues puede mantener un teléfono durante los próximos 6 años disfrutando de todo lo que pueda venir.
Es que yo creo que esa es la clau, David. Aquesta frase es la clau. Es a dir, avui en dia qui tingui un iPhone 11 fins i tot, no cal pensar en canviar-lo. És que allò del meu canvi cada any, escolta, cadascú que faci el que vulgui, això ja ho sabem, però no val la pena. De veritat, de l'iPhone 11 cap endavant, no val la pena. No val la pena. Que te'l vols canviar, que tens el 10, el 10S, el 10R, escolta, el 14, i és el que diu el David, mínim 5 anys. Però 5 anys amb totes les prestacions, no 5 anys que l'aguanto perquè funciona bé. No, funcionant bé. Mira, ficàvem l'exemple. El David Casero aquí damunt té el MacBook Air, amb el que treballa, amb el que fa feina. Segurament, si els poguéssim comparar, que no és el mateix, la potència del iPhone 12 que té a la mà és superior a la del Mac. Segurament,
sí, claro, claro, por supuesto. Sí.
Per això ho dic.
No nos los acabamos, pero bueno, está claro, es decir, que todos los años el mundo de la tecnología y del consumo nos ha llevado a esto nuevo, el cual Apple, no olvidemos, y como decía al principio, que lo une con el nuevo sistema operativo. Que realmente esto de el nuevo sistema operativo es donde vienen las funcionalidades, porque por mucho que mejoremos la máquina, al final la máquina no va a hacer nada si no tiene un programa que le diga algo. Entonces, bueno, pues aquí es donde realmente cada vez el teléfono está aprendiendo más de nosotros, está más personalizado. Fijaros, comentario de niña de 17 años esta mañana. Papá, me ha actualizado el teléfono, ¿sabes que ahora ya se puede editar la pantalla de inicio como los Android?
Sí.
Así lo ha dicho, creo que más o menos me lo ha dicho así, ¿vale? Entonces, es decir, claro, fijaros que para nosotros es, ¿no?, el nuevo sistema operativo, una de las cosas que incluye, aparte de mensajes y borrar y tal y no sé qué, no sé cuántos, es que la pantalla de inicio la puedes personalizar. Alguien de 17 años dice, mira, ya como en los Android también se puede. O sea, es en que fin. Mis amigos que tienen Android hacen así y lo personalizan, ¿vale?
Bueno, ens deixarem moltes coses al tinte, sí. En seguirem parlant. Són equips de primera, les coses com siguin.
Un detall.
El que tingui un 13 i vulgui canviar un 14, no. Pot aprofitar la funda.
Això sí.
Jo una cosa que sí que tengo que decir es...
O vente el de particular a particular, que te darás diners.
Parecerá una tontería eso de editar la pantalla, pero por primera vez, aunque no lleve lentillas puestas, que si no lo veo, pues me puedo personalizar para verla ahora perfectamente.
Va, David Casero, que como siempre un plaer, gracias.
Bueno, muy buenas tardes, chicos.
Y Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
No, com dir, no estem contents, eh? Ara mirava i ja hem tornat a guanyar un altre grau, 25, 26 graus a la ciutat de Lleida fa 4 dies, que el que volíem era que baixés el mercuri. Ara que ha baixat, doncs m'envieu missatges dient, escolta, no tant de cop, que no plou mai a gust de tothom, que això ho tenim clar, ni fa calor a gust de tothom, ni fa fred a gust de tothom. Si és que jo parlant els divendres amb l'Andrés Rodríguez i li dic, escolta, aquest estiu ha estat insuportable, ja sabeu que s'han batut rècords de temperatura, i em diu, no, jo he estat... És el millor estiu de la meva vida. Si és que no podem anar bé, tan diferent, si és que no funciona. És molt complicat. En fi, va, que anem directes a les 2 de la tarda, tot això... Total, per dir-te que estem a 25 graus a la ciutat de Lleida. Directes cap a les 2 de la tarda, amb veu de dona. Comencem la nostra tertúlia, ja saps que parlem de tot, fins i tot del que tu vulguis, eh? Que ens ho pots enviar per WhatsApp al número 664-526-180. Hi ha una altra cosa que em pots enviar per WhatsApp, i de fet, no tardis. Vols anar aquest divendres a veure l'orquestra Mondragón a Binèfar? Doncs enviem un missatge a 11:45 de la nit. Comencen, a més, amb Roc Conenye. Que divendres et va malament i dissabte, perquè a tu t'agrada la música i veure-la en directe, que t'ho recomano, vols a veure el Nil Moliner i el DJ Marcel Ventura el dissabte a 11:45, doncs enviem missatge també. Dius, escolta, Ricard, que jo l'orquestra Mondragón, que els vull tornar a veure en directe, o els vull veure per primera vegada, o jo el Nil Moliner. 664-526-180. Gemma Casal, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, orquestra Mondragón o Nil Moliner? A què li fas millor cara?
Jo, probablement el Nil Moliner, però l'orquestra Mondragón, no?, té tota una trajectòria... Uf. Històrica, diguem, que forma part ja de la nostra cultura popular.
Anys 80, popular. Jo crec, final dels 80, ben bé, eh? Déu-n'hi-do.
Sí.
La Gemma Casal, que ja sabeu que està al grup de dones Lleida i a la coordinadora de ONGs de Lleida. Gemma, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres. Laia, Rogel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu ets més de calor o de fred?
Jo soc més de calor, però lo d'aquest any ha sigut heavy.
Vale, pues, i d'Orquestra Mondragón o de Nil Moliner?
Pues jo de l'Orquestra Mondragón, sí, sí.
Ah, sí?
A mi m'agrada això de ballar així. Sí, sí, m'agrada. Que
havia un gurrutxaga al davant, eh?
Sí, sí.
Molt bé, doncs, escolta, apunta el número de WhatsApp i m'envies missatge.
Vale.
Primer ja saps que hauràs de fer alguna cosa a casa, perquè quan un té canalla petita has de buscar la
manera per sortir. S'ha de gestionar.
Però bueno, s'ha de fer, eh? La Laia Rogel, ja sabeu que és la presidenta de l'associació Ab Lleida, que és on tenim a les dones empresàries, emprenedores, autònomes, directives de tota la província de Lleida, des de la muntanya fins al Pla de Lleida. I que els trobeu a applleida.cat i el grup de dones, no me'l sé, la web. Grup dones. Bueno,
sí.
Grup dones.
Grup de dones de Lleida, sí. I trobareu la informació.
Sí, sí.
Google serveix...
Sí, sí, serveix. No, fiqueu grup dones Lleida i us
per discriminar directe, tots els ítems.
I avui s'estrena... està nerviosa com no us podeu arribar a imaginar. I suposo que dient això encara la poso més nerviosa, que és la manera, a vegades, també, de trencar el gel. S'estrena una dona que estarà amb nosaltres a la tertúlia amb veu de dona els dimecres, s'ha compromès per tota la temporada, ve del món, tot i que no està exercint ara de l'advocacia, jo el contracte que li deixo aquí damunt de la taula, se l'ha llegit, rellegit i m'ha buscat tots els punts i comes, però al final l'ha signat i, de fet, ja la coneixeu, però us la presento. Cristina Cervera, què tal?
Bona tarda a tothom.
Com estàs?
Bé, bé, aquí, una nova experiència.
Qui t'ho havia de dir?
Això mateix, estic així expectant a veure què passa avui.
La Cristina Cervera la vam conèixer la temporada passada, ara no recordo exactament el mes, jo diria que març, potser.
Sí, abans de la presentació al Cafè del Teatre.
La Cristina Cervera és una dona normal,
sí,
que portava una vida normal, enteneu-me, quan dic normal, vull dir, de la majoria, amb una parella que en el seu moment doncs, decideixen tenir una filla o un fill, queda embarassada i que bé, va anant tot com ha d'anar, la cosa va creixent amb les històries, però que cap al final arriba un punt que es complica, fer una cosa aliena o no a l'embaràs i que la Cristina Cervera doncs, acaba tenint a llum. Ahir, acaba donant a llum.
La Chloé, la meva filla.
Però quedes en coma.
Sí, vaig entrar en coma. 22 dies en coma vaig estar.
22 dies. Sí. Arrel d'allò, doncs et toca... bueno, et despertes primer i escolta, què ha passat
sí,
aquí?
Sí, em vaig despertar i no sabia en quin any estava ni què m'havia passat. Només era conscient que havia parit la meva filla, la Chloé, que ara té 6 anys. I, bueno, em vaig donar compte que, bueno, parlant una mica la metàfora que sempre faig, que vaig explicar així per resumir a la gent, a l'audiència, és com anar al cinema. Doncs em vaig despertar i aquella pel·lícula pensava que era ficció i era realitat. És a dir, tenia que assumir aquella nova realitat. I em vaig donar compte, doncs, que no podia ni moure, ni parlar, ni llegir més endavant.
Que poca broma.
Sí, aquí estic.
Que ho expliquem ara així de ràpid i la Cristina ho ha explicat 40.000 vegades.
Sí, no repetirem
mai. I escolta, que ho pugui explicar moltes vegades més,
sí,
però que és una situació greu, d'aquelles de, escolta, de entre d'altres coses, tornar a aprendre a llegir i a escriure.
I per estar, Ricard, t'he fet el llibre, dic, perdona, has publicitat el meu llibre.
No, per això dic, tornar a llegir i a escriure, sí, cosa que va fer que s'adentrés en un món,
sí,
que potser no hi haguessis entrat.
No, i avui a la ràdio.
Que era, bueno, primer el d'escriure un llibre.
Ah, sí, escritora. Accidentalment, no el món de la cultura, doncs sí, m'agrada molt llegir, però escriure és un altre nivell.
Clar, jo a la Cristina li dic com et presento, vull dir...
No ho sé, veure, empresària...
Diu escritora accidental.
Advocada okay, o escritora, no ho sé, Ricard, no ho sé. Una mica de tot.
I el llibre es titula...
Jo i l'Aixua, una lliçó de vida, per Pagès Editors, aquí a Lleida.
Això és...
El síndrome hemolític urèmic atípic.
Vale. És el que et va causar tota
sí,
la història.
Sí.
Bueno, arrel de tot això, ja et dic, ho simplifiquem molt
sí,
i si voleu conèixer la Cristina, estarà encantada d'explicar-ho o de dir-te on anirà a fer alguna xerrada perquè la pugueu conèixer.
Bueno, Ricard, jo dic, sempre dic que les plataformes digitals a l'Instagram poden seguir en Cristina Cervera.
Per això. Va escriure el llibre, va venir aquí a la ràdio, el va presentar, va arribar supernerviosa, em va dir, he fet una o dos de ràdio i estic supernerviosa.
Sí.
Jo li vaig dir, tranquil·la, jo... A mi sempre se m'ha donat bé que la gent vingui a fer entrevistes i va acabar perfecta. Va acabar també que em va dir, ah, ja està. Dic, home, ja està, ens hem passat 10 minuts del temps màxim que teníem, o sigui, que tu imagina't si l'hem allargat. I doncs pues, estava molt a gust. I vaig detectar que li agradava això de la ràdio. I li vaig dir, escolta, t'ha agradat? Diu, sí, m'ha agradat molt això de la ràdio. Doncs ja parlarem més endavant. I mira, a l'estiu li vam proposar.
Sí.
I...
A veure què tal ho faig aquí.
I no sé si amb aquesta... No sé si abans eres així. S'apunta a tot.
Sí, m'agrada desafiar la vida ara,
bueno,
Ricard.
El que ens interessa és de l'actualitat que parlem,
sí,
de l'actualitat, conèixer el teu punt de vista,
sí,
el de la Cristina Cervera, igual que el de la Laia Rosel o el de la Gemma Casal, independentment d'on treballeu o on esteu, perquè cadascuna doncs, ens aporteu aquest punt de vista diferenciador. En fi, doncs, Cristina, benvinguda.
Moltes gràcies.
Ja se t'ha passat una mica?
Sí, ara ja veré. Bueno, pues...
Escolteu, anem a parlar de cinema, perquè el que va començar com una anècdota amb aquella... amb el rodatge d'aquella pel·lícula que es va haver de retrasar també pel tema de la pandèmia, va acabar amb un premi a la Berlinale, t'estic parlant del Carràs, eh? Que jo crec que és el punt d'inflexió que ho canvia tot, perquè a partir d'allí doncs, fem aquesta preestrena a Lleida, on s'atancen doncs, gent de classe política i d'altres. És una pel·lícula que acaba sent rècord a les taquilles a tot Espanya, i que a hores d'ara s'havia postulat com una de les candidates a representar Espanya als Òscar, al Festival dels Òscar d'Estats Units, i que finalment ha estat la triada per representar Espanya. Això no vol dir que sigui una de les cinc finalistes que surten allí quan diuen l'Òscar va cap a, però de moment representa Espanya. En podem treure profit d'això? És a dir, com ho veieu? Esteu satisfetes de que el Carràs estigui tenint l'èxit que està tenint i en podem arribar a treure profit o què, Gemma? Venga.
És una pregunta difícil, eh?
Sí, clar.
Jo me n'alegro molt per la directora i per tota la gent, doncs, actors accidentals, no?, que s'han convertit aquest moment i que crec que ho han fet molt bé. Jo crec que, a més, està bé que una producció en llengua catalana doncs representi o arribi als Oscars o arribi a la Berlinale, doncs perquè sembla que a Catalunya, tot i que fem molt bé les coses, mai tenim representativitat, perquè doncs el tema de la llengua se'ns vete a tot arreu. Jo, en aquest sentit, jo crec que culturalment és molt interessant, i per tant el profit que en puguem treure serà un profit, diguem, com d'avantatge d'alguna manera o de reconeixement cultural a la feina ben feta.
Però l'hauríem d'aprofitar, no?
Ara, sí, ara. L'altra és la imatge que es dona, doncs, a nivell de les terres de... Jo penseu més en Catalunya. A nivell de les terres de Lleida jo tinc els meus peros sobre la pel·lícula.
L'has vist, entenc.
Sí.
Laia Rosel, que no l'ha vist encara.
Jo no l'he vist, no l'he vist encara.
Per cert, l'han posat a les plataformes de streaming.
Sí, per això me vull guardar un dia tranquil·lament i veure-la. Sí que tinc amics que l'han vist i m'han comentat. Estic d'acord amb el que diu la meva companya, que realment doncs, la imatge que donem de Lleida, doncs, bueno, si volíem intentar defugir del concepte pueblerino, que tot i així, que estem molt orgullosos de que tinguem molts pobles i que formen part de la nostra societat i em sembla superbé.
Si tu vols dir que han recreat el tòpic.
Clar, una mica sí.
Ho dic perquè no tots els pagesos parlen igual, ni gestionen igual, ni són igual. Però és el tòpic aquell que ens diuen des de fora.
Per altra banda, jo que sóc del món de la comunicació, te diria que jo crec que és molt interessant. El nom Alcarràs té un avantatge molt... O sigui, el nom de la, o sigui, anem a vendre la pel·lícula. No ens posem a detallar com és la pel·lícula, de tal, sinó anem a vendre el concepte pel·lícula, no? Anem a vendre el territori, anem a vendre i anem a aprofitar-nos de que és una pel·lícula, l'única pel·lícula nominada als Oscars de l'estat espanyol, no? Doncs anem a aprofitar-ho. O sigui, jo realment, si com a institució local estem parlant Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida, totes les institucions se posessin d'acord per aprofitar, i ho dic així, la vinantesa de que és una pel·lícula que està promocionada als Oscars, o sigui que a més està opte als Oscars, i si ja si tingués algun Oscar seria la monda, però per fer territori en el sentit de que ja més que tot el que s'ha vist, sinó que vineu a descobrir, no? Fer una campanya realment de promoció, perquè Girona ho ha fet molt bé, sempre. Tarragona estan en ello. Barcelona, evidentment, ho fan de sobres, però és que Lleida no ho sabem fer bé. I ara que tenim l'oportunitat de ser internacionals, per què no ens aprofitem? Per què no les institucions aprofiten? I ei, que és que una pel·lícula d'aquí de Lleida està nominada als Oscars. Ei, parlem-ho. Sí. Aprofitem-ho, posem-nos a una i llancem una campanya, perquè jo tinc amics de Barcelona que m'han dit, ostres, arran de la pel·lícula he vingut a la veure Lleida perquè m'han motivat. Doncs, ostres, és un punt a favor, anem a aprofitar-ho, anem a fer que la gent visiti Lleida.
El punt de vista d'una persona que es dedica al món de la comunicació. Clar. Que aquesta és la gràcia. Cristina Cervera, has vist la pel·lícula?
Per començar, no, jo, no.
Bueno,
no.
Però la tens previst, ara que està a les
ara
plataformes.
Ara sí, ara tinc més pressió d'anar al cinema. No, però l'opinió que...
Però te l'han explicat.
Sí. Bueno, jo vinc de camp de pagesia, de camp i d'agricultura. Penso que...
D'on? Del Carràs?
Del Carràs.
mira.
Sí, sí, precisament a Carràs. I penso que, bueno, la pel·lícula en si dona un paper molt important a l'agricultura, a la pagesia, el que implica treballar el camp i lo dur que pot arribar a ser, i penso que la pel·lícula en si dona aquesta visibilitat de lo que és el camp, no? De lo que, bueno, la gent de la pagesia, lo que pateix, no? A l'hora de treballar i de bueno, les problemàtiques que planteja, no? La pel·lícula no l'he vist, no sé exactament de què, exactament si és més l'agricultura en si o un tema més de família pagesa o del tema, pues, problemàtiques, no? No l'he vist, parlaria bueno, per parlar.
No fem molt spoiler perquè igual sí, hi ha algú que ens escolta que no l'ha vist.
L'únic que, bueno, que per mi és molt important pel territori, i penso que una de Lleida i d'on ets, pues, també Lleida i Alcarràs. No està Alcarràs a prop de Lleida. Potser canviar el tema, potser. És que on està Alcarràs a prop de Lleida, no? Potser canviar la truita, no? No que s'hi digui Lleida ciutat.
Bueno, que te posicioni el mapa. I
sí, jo crec que a nivell pues, neurològic és superimportant.
També et diré que jo alguna vegada viatjant pel món, de on ets? De Lleida, bueno, al costat de Barcelona.
Sí, potser anem a Carràs.
Barcelona es marca, no?
Perquè aquí vam tenir els Jocs Olímpics.
Clar, no, bueno, no, correcte, correcte.
Aquest any són els 30 anys dels Jocs Olímpics.
És veritat, és veritat. Han sigut els 30 anys. Gemma Casal, clar, pel·lícula és pel·lícula. Una pel·lícula és pel·lícula. Si ho anem a aprofitar, li podem fer algun matís? I podem
clar,
fer uns quants
aquí,
de matís?
Bueno, molts i grans, no? Jo no voldria... Clar, no vull fer spoiler, perquè jo crec que hi ha molta gent que l'ha vist, però clar, aquí comparteixo amb dos companyes que no l'han vist, però jo sí que el que...
Però, espera, tu que l'has vist? Almenys recomanes que la vegin?
Sí.
Ah, sí? Vale.
Sí, sí.
Tinc nota.
No, la pel·lícula és molt bonica, pel meu gust, una mica lenta...
Ah, mira, ja coincidim, pensava que era l'únic.
És una mica lenta, però és cert que a nivell d'imatge, bueno, que està molt ben trobada, i l'altra és que és increïble, doncs, que actors que no són professionals...
Això també, eh?
No, doncs, realment, doncs, ho fan molt bé. Ara, diguem que la Carla Simón el que va fer és traslladar... coses que ella podia haver viscut o interpretat de la seva infància al 2020 i no té res de realitat i llavors dona una imatge, diguem, d'una pagesia com que no ha caminat endavant, no? Hi ha un senyor, doncs, que li falta molt per deconstruir-se, per dir-ho així, no? I jo crec que la... Que és cert, no? Els tipus de problemàtiques que poden arribar a tenir, però aquella imatge bucòlica d'una pagesia que ja no existeix, enquadrada al 2020, potser hauria estat millor dir 1984, no? I deixar-la allí, no? I buscar una problemàtica del 84, i podria haver fet el, diguem, més o menys el mateix, buscant algun altre tipus de problema.
Creus que ho entendran més els americans de l'interior per entendre'ns que la gent d'Espanya, per exemple, o la resta de Catalunya?
Jo crec que la pagesia dels Estats Units no té res a veure amb això. Res.
No, perquè comparteixin la manera de tractar el camp, de treballar el camp, sinó les problemàtiques que en deriven.
I és que jo crec que bueno, jo crec que per ells és molt diferent, però molt diferent, tant a nivell doncs, d'accés a la terra, de propietat de la terra, de manera de produir, però sí que hi ha aquesta part de ruralitat. El problema és que una vegada que venem Lleida al món, perquè això sí que és arribar al món, no? La imatge que es dona és no només la d'un tòpic, sinó que a més un tòpic dels anys 80, ni tan sols del 2020, i clar, la pagesia és molt més que això, i les problemàtiques són molt més grans que, vull dir, no? que abasten molt més. Llavors, no sé, a mi aquesta imatge trasllada a una cosa que podria estar fa 3 o 4 dècades a 2020 no diu gaire a favor com per vendre el territori de Lleida, la veritat.
Bueno,
el territori de Ponent, en general.
Entenc que és l'excusa. Després, aquí ofereixes d'altres serveis...
Però la pel·lícula és bonica, Jo crec que s'ha de veure. S'ha de veure perquè la pel·lícula crec que està molt ben feta.
S'ha de fer màrqueting,
ja
a més a
deures,
més. S'ha de fer màrqueting perquè vinguin a veure el territori.
Jo bueno, estic a favor, en aquest sentit sí, estic d'acord també.
Bueno, s'ha de fer màrqueting i després treballar el territori una mica.
I després, jo crec que és molt important, doncs, quan abans la Laia deia, doncs, aquesta campanya, s'ha de fer una campanya de màrqueting, s'ha de vendre el territori, ens hem d'aprofitar de la marca, no?, de dir, doncs, Alcarràs va al món, però una cosa és vendre el territori, que s'ha de vendre, no?, i que Ponent té moltes coses a aportar, però malauradament l'únic que han aprofitat és per dir, veieu com els pagesos de Lleida, pobres, pobres, tot ho fem bé, i dius, no, perdona, estàs al punt de mira precisament perquè ets un, perquè generes greus problemes socials i mediambientals i no estàs fent un canvi. En canvi, sí que hi ha pagesos que fan aquest canvi, canvi productiu, canvi, no?, respectuós cap al medi ambient, cap a les persones, i són a Ponent també, i és aquesta la que es tenim. Llavors, diguem, trobo trist, una cosa és la patronal, que té tot el dret a fer-ho, i no, que faci el que vulgui, però l'altra és que les institucions havien d'haver aprofitat doncs reivindicar el territori, la ruralitat i el dret a ser pagès i la llibertat de poder-ho exercir i no fer una campanya de política com demanant excuses. No li vaig trobar el sentit.
Ja. Això potser ho hauria de liderar la Diputació de Lleida.
Sí, clar.
Més
sí.
que l'Ajuntament de Lleida.
Sí, sí, sí.
És una, és un ara Lleida, però dic, potser l'Ajuntament de... L'alcalde d'Alcarràs ahir va dir que pintaran un... Bueno, faran un mural amb una zona emblemàtica i que volen posar en marxa les rutes Simón, me sembla. Suposo que per llocs on s'ha rodat la pel·lícula. Bueno, ho trobo bé. Però em dona la sensació que ja anem tard, una altra vegada. És a dir, el Premi de Berlín ja fa mesos que es va donar, no? Vull dir, ja van fer la preestrena aquí a Lleida, no sé, ja s'hagués pogut fer unes zones de pàrquings, amb les seves rutes, amb les seves coses ja fetes.
Bueno,
t'ho dic perquè tot això és molt efímer, eh? Vull dir, ara sí, parlem del Carràs, d'aquí un any, ulla, que igual...
Però com sabem, les institucions són lentes, en els seus mecanismes són lents, i llavors, clar, al final, no és per justificar-ho, però com que a vegades he treballat amb institucions i saps com funcionen, doncs, entre que se planteja, se aproven pressupostos, se executen, se tal, i bueno, doncs té el seu temps, partint de la base que a l'agost ningú treballa.
Es tenen idees.
Clar, es tenen les idees, també. I després que els aconteixements van passant, i, home, jo faria una crida aquí de que anem als Oscars. Guanyem o no guanyem, anem, ja estarem allà. Llavors, ostres, per cert, quan són els Oscars? Perquè igual estic allà.
No? És el març.
Ah, el març.
El març.
Ah, sí, perdona.
Sí, ara han tornat al calendari normal.
Ah, sí?
Va ser que en pandèmia els havien avançat al febrer i fins i tot al gener. Però ara és el març.
Vale. No,
no recordo exacte el número ara, crec que o el 12 o el 20 de març. És.
Indistintament, si guanyem o no, ja hi som allà. Per tant, ser-hi és prou important com perquè ja, des d'avui, que sabem que anem als Oscars, se pensin campanyes o se pensin accions per tal de potenciar molt més el territori, perquè mos han d'aprofitar d'això. La Carla Simón té els seus avantatges, que el té claríssim, i s'ha posicionat moltíssim aquesta directora. Lleida també ho ha de fer.
Mm-hmm. Sí, el mateix. Penso que és una oportunitat molt important, que el territori ha d'explotar aquesta pel·lícula amb el bon sentit de la paraula, i donar publicitat màxima. Mm-hmm. Sobretot al territori, no? El que és Lleida i Alcarràs, per què no?
Clar. Bueno, A veure com desperten, i si necessiten idees, ja veieu que aquí a la tertúlia doncs, en surten, i a més tenim aquí tres dones que si els hi pregunten, ràpid us donaran una idea. Molt bé, escolta, que ens queden 4 minuts per arribar a les dues. Us doneu telèfons ara i així ja esteu en contacte. D'aquí, d'aquesta ràdio sorgeixen... Anava a dir amistats, no sé si amistats, però sí relacions professionals que després van bastant enllà. Eh? Ho he vist a l'Espai Groc i a d'altres tertúlies. Em sembla que aquí igual se n'acaba de fabricar alguna altra, però bueno, ja ho veurem. Escolta, abans d'anar a les dues, Gemma Casal, explica'm una activitat que teniu a la coordinadora d'ONGs de Lleida.
Doncs sí, l'Associació Lleida pels Refugiats presentarà un documental que es diu From Here. El presentarà en el marc de la campanya que fem la coordinadora d'ONGs, La Vida al Centre, i que també doncs, vol posar l'accent en la campanya Regularització IA, que crec que en vam parlar aquí en algun moment, doncs, que és la recollida de signatures per a que aquelles persones migrants que estan vivint aquí des de fa ja molt temps puguin tenir la documentació necessària per poder viure i treballar en diguem legalment. El documental es presentarà a l'Orfeó el divendres aquest divendres a les 7 de la tarda i és la presentació a nivell estatal, encara no s'ha presentat en lloc més de l'estat espanyol, i parla precisament doncs, de la situació en què es troben diferents persones a Alemanya i als Estats Units doncs que és, són persones migrants que no han tingut, diguem, una regularització administrativa i com han de sobreviure en aquest marc. És molt recomanable, és a les 7 de la tarda, després dona temps d'anar a l'Orquestra Mondragón a Binefar Cinal. Sí, per tant, sí, jo crec que us hi podeu apropar totes i tots.
Molt bé. Si no, a la web teniu tota la resta de dades. Busqueu coordinadora ONG Lleida i, com deia abans la Gemma, tot això surt. Doncs escolta, que hem arribat a les dues. Cristina, com t'hi has trobat?
Bé. Com a casa. Gràcies.
No, bueno, al final és el que t'explicava. Seure's aquí, avui hem parlat del Carràs, el proper dia parlarem de l'Alberco, de l'ECMO aquest de Pardinyes, i un altre dia tornarem a parlar de cinema o de cuina o del que sigui.
Ui, de cuina no soc massa bona.
Però no de... Cristina Cervera, un plaer.
Gràcies,
que ens
igualment.
Hagués acompanyat i ja...
Gràcies.
Bé, ja t'esperem cada dimecres aquí, eh?
Ah, va, vinga.
Laia, Rogel.
Moltes gràcies.
Fes proposta. Envia mail a la Diputació.
Sí.
Escolta, no sé...
Avui tinc reunió amb el president, eh?
Doncs escolta, deixa-li caure.
Deixa-li
jo
caure.
Ja tinc coses pensades.
Sí.
O teniu previst fer alguna cosa?
Bueno, sí,
no sé.
Sí, passa que sempre pensem en petit i això és un problema.
Claro, clar, clar. Gràcies, Laia, i Gemma Casal, com sempre, un plaer, també, eh? Gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres ens plantarem a les 2 de la tarda, demà és dijous, demà ja saps que parlem amb la Imma Sabater, la nostra infermera veterinària, per temes dels animals de companyia. Ja saps que ella encantada de conèixer-te, eh? Que està al carrer Segueria número 11, a Nadon Veterinaris, que una temporada més estaran amb nosaltres. I també parlarem de salut i de nutrició amb el Christian Didier. Jo tinc temes per ell, però si tu, igual que amb els animals de companyia, vols fer una proposta, 664-526-180, pregunta. I si vols anar a veure l'Orquestra Mondragón o el Nil Moliner, l'Orquestra Mondragón és aquest divendres, dia 16, a Binèfar, 11:45 de la nit, o el Nil Moliner dissabte, també a 11:45 de la nit, enviem un WhatsApp 664-526-180. Em dius, escolta, Ricard, que vull anar a veure l'Orquestra Mondragón, que vull anar a veure el Nil Moliner, i jo et guardo aquí i et convido, una entrada doble. Sóc el Ricard Álvarez, que acabis de passar un bon dimecres. Salut, adeu.